Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesus. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. Els 9 de Lledoners es neguen a respondre a les preguntes de l'advocat de la Generalitat. Durant la segona sessió del judici que se celebra a Manresa, els encausats han dut a terme aquesta acció de protesta arran de l'acusació que manté l'administració catalana contra els activistes. Abans de la vista, desenes de persones han acompanyat els encausats fins a les portes dels jutjats, entre ells els expresos Jordi Turull i Josep Rull, que han instat la Generalitat a retirar l'acusació particular. Escoltem l'exconseller de Presidència.
Desitgem que avui puguin retirar aquesta acusació i més davant de la manca de proves que s'estan posant en evidència. És veritat que això ens genera unes contradiccions molt grans, contradiccions en quin sentit, en l'apreci i el valor que posem en el cos dels Mossos d'Esquadra, que hi és, que l'hem defensat sempre, però que això no justifica qualsevol actuació. I en aquest cas s'ha de saber rectificar. I crec que si és a temps i que s'ha de fer anar endavant.
El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s'ha mantingut en la mateixa línia.
Mostrem la nostra total disconformitat, la nostra repulsa més unànime a que avui ciutadans de Catalunya que han exercit drets fonamentals estiguin veient com han de donar comptes davant l'administració de justícia acusats per acusacions de la Generalitat de Catalunya.
Recordem que la Generalitat reclama 15 mesos de presó, multes i una indemnització per delictes de lesions, atemptat a l'autoritat i desordres públics pels encausats. I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que després de tants anys s'hagi aconseguit que el debat de les pensions ja no sigui retallar-les, sinó com es podran pagar i que siguin suficients per la jubilació de la gent. En una entrevista al matí a Radio Estel, Ros també ha reclamat un pacte del conjunt de la societat perquè el sistema de pensions es mantingui.
Sobretot amb els salaris més baixos, no? Augmentar la fiscalitat si això no té unes garanties de retorn, no? I retorn vol dir doncs, que es puguin pagar les pensions, no? Per tant, s'ha de garantir la sostenibilitat. Jo crec que és un pacte de societat, és a dir, no ens podem imaginar una societat on quan et jubilis pues, la majoria de gent passi a la pobresa, no? Perquè s'ensorra com a societat des d'un punt de vista social, però també des d'un punt de vista econòmic.
Sobre la derogació de la reforma laboral, el secretari general ha assenyalat que s'han de fer tots els intents possibles perquè s'arribi a un acord i s'acabi provant.
Si la COE va dilatant o va bloquejant i arriba a final d'any, nosaltres el govern, com amb el salari mínim, haurà de tirar pel dret, haurà de decidir si es posa al costat dels interessos dels lobbies i de les patronals o al costat dels interessos de la gent.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, la majoria dels indicadors de la Covid pugen, tot i que la pressió hospitalària ha baixat. Ara hi ha una persona menys ingressada. En total n'hi ha 339. A l'ocupació a les unitats de cures intensives ha pujat també, i ara hi ha 86 persones ocupant un llit de crítics a tot el país. El risc de rebrot ha pujat un punt i arriba al 56, i la velocitat de propagació ha augmentat 3 centèsimes, col·locant-se a 1,13. Salut ha notificat 468 contagis nous i 10 defuncions més. El govern de Catalunya manté el compromís d'aprovar els pressupostos dimarts vinent i segueix apel·lant al suport de la CUP amb qui va aprovar la investidura. Tot i això, insinua el PSC i Comuns que també s'hi sumin. Des del Parlament, Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Aragonès ha tornat a apel·lar la majoria independentista que el va investir perquè s'aprovin els pressupostos, tot i que vol rebre quants més suports millor.
Apel·lo a aquests grups a donar suport i, evidentment, si són uns pressupostos tan bons que reben el suport d'altres grups de la cambra, benvinguts, però la prioritat també ha de ser consolidar aquest programa d'investidura.
Ho ha fet en resposta a la portaveu dels Comuns, Jèssica Albiach, que ha demanat fer un exercici de responsabilitat.
A tindre pressupostos a Catalunya, a l'Estat i fins a l'últim municipi de Catalunya. El que estic proposant és que fem un exercici d'altura política i també que tinguem els comptes a tot arreu amb el major suport de l'última dècada.
Tot plegat mentre la CUP critica que Esquerra negocia els pressupostos de l'Estat.
Gràcies, Judit. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Aquesta nit continua la jornada de la Lliga de Campions amb els partits dels dos equips de Madrid. El Real Madrid s'enfronta al Shakhtar a 6:45 de la tarda. En l'última jornada, els blancs van golejar els ucraïnesos per 5-0. El Madrid és segon de grup amb dues victòries i una derrota contra el Xèrif, que és qui lidera el grup. L'Atlètic de Madrid juga a les 9 amb el Liverpool. Els matalassers són segons de grup amb una victòria, una derrota i un empat. Avui intentaran guanyar l'actual líder, el Liverpool, que els va superar en l'última jornada per 3-2. I en tenis, en aquests moments s'estan enfrontant Pablo Carreño i Hugo Gaston al Masters 1000 de París. El partit ha començat a 12:15 i s'està jugant ara mateix el primer set molt igualat de moment entre els dos jugadors. Aquesta tarda a les 4 és el torn de Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, un duel de joves promeses del tenis mundial. I acabem en ciclisme perquè Alejandro Valverde ha renovat un any més el seu contracte amb l'equip Movistar. El ciclista murcià de 41 anys ja va anunciar fa uns mesos que el 2022 seria el seu últim any com a ciclista professional.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
MasOmega.Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, MasOmega.Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana MasOmega.Rojo a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu MasOmega.Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de MasOmega.Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Tecnopèdia.
Arrenquem, com sempre, la secció Tecnopèdia aquí, com cada dimecres, amb en Pau Font, expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i entre altres temes. El Pau ha estat professor de formació superior en diversos àmbits, també fa xerrades, conferències, i el podeu trobar, que és el més important, a Twitter, com @pau_font. Com estàs, Pau?
Molt bé,
benvingut.
Molt bé.
Què tal? Avui bé, de què parlarem? Ja ho hem
podeu trobar
anunciat.
A Twitter o pel carrer, també. Depèn.
Sí, perquè déu-n'hi-do, camines bastant, no, per això?
Sí,
ara ens deies que vens caminant a la ràdio.
Sí.
Avui parlem de videojocs, no?
Avui parlem de videojocs, què et sembla?
Em sembla perfecte.
Arriscant, eh? Doncs sí.
Va, t'has decidit avui, no? A
sí, m'he decidit explicar-vos una mica el videojoc. Jo en soc un gran fan, podríem dir que força coneixedor, jugo fa més de 30 anys, i fins i tot n'he fet de videojocs, he sigut professor d'això. I com a persona gran que sóc, respecte a la gent que juga a videojocs, m'agradaria poder-vos explicar, amics i amigues, jo diria de més de 40, què passa amb això dels videojocs i per què ens agraden tant a algunes persones i als vostres fills. Aquesta és una mica
la reflexió, no?
La idea d'això. Normalment, com que no els coneixem, els demonitzem, és el pitjor, tots aquests tòpics
són
que ja diem, no?
No?
Mm. I jo sempre dic el mateix. És com dir, el cine és dolent. Ostres, hi ha bones pel·lícules, n'hi ha dolentes, n'hi ha de violentes, n'hi ha d'amor... Ha... Els videojocs passa el mateix. És una altra part de la cultura. Jo ho defensaré allà on sigui. El que passa que només coneixeu, segurament, la part més terrible. I llavors jo us vinc a presentar una
tu
mica...
Tu vens a posar una mica llum a la foscor, no?, del món dels videojocs.
Jo no vinc ni a defensar-los ni a criticar-los, però és que tampoc ho faríem al cinema.
Mm-hmm.
Seria molt radical, no? Llavors, imagineu-vos que no haguéssim vist mai cap pel·lícula i només veiéssim les pel·lícules que veuen els nostres adolescents. Segurament tindríem una referència al cinema dolenta, no? Ja m'enteneu com vull dir dolenta, no? Per tant, d'entrada us diré que jugar és una cosa molt antiga, tant com el món. Si s'ha jugat sempre, jugar, el fet de jugar, el verb jugar, a coses més analògiques, perquè abans no hi havia ni corrent elèctrica, però vull dir, jugar és un fet social que traspassa edats i classes socials, races, cultures, països, tendències, ho traspassa tot. Fixeu-vos que jugar, juguem a tothom, en un poble, en una...
Mm-hmm.
O allà on sigui, no? Per tant, jugar és... aporta gran plaer, no? I llavors el joc, doncs, abans n'hi havia només d'analògic, podríem dir, amb quatre pedres a sobre la sorra, més endavant van aparèixer jocs de taula, etc. I ara tenim una altra cosa, que és els videojocs. No en comptes de... Que també és un concepte que també la gent... No, és que clar, ara clar, jugar només a les pantalles i no... No, juguem a tot. Quin problema hi ha en jugar al carrer, jugar un joc de sobretaula i jugar un videojoc en diferents moments? No siguem radicals, home, siguem diversos, no?
Hem de tenir temps per tot,
llavors,
no?
La gent em diu, és que no tinc temps per jugar a videojocs.
Clar.
Ara, per xupar-te 10 hores de Netflix, sí. Faig una pausa dramàtica aquí. És a dir, això cadascú el que li agrada. Hi ha gent que és fanàtica del futbol i veu molts partits, i hi ha gent que li agraden molt les sèries, per exemple, a mi no. Hi ha gent, m'he mirat 10 temporades en un cap de setmana. Home, perdona, això són moltes hores. Jo jugo aquestes hores. Sí, bueno, cadascú...
Però realment, Pau, hi ha gent que té temps per tot, eh? O sigui, jo conec gent que ho fa tot.
És que temps n'hi ha.
Per tant, temps n'hi ha, eh?
La gent que llegeix un llibre.
Ah, també.
La gent que, no sé, o la gent que juga a golf, o la gent que va a passejar el gos. O sigui, cadascú inverteix el temps en el que hi ha, perquè treballem unes hores, mengem, dormim, i la resta del temps... Doncs cadascú fa el que vol. Perdoneu, ho dic així carinyós, hi ha xiflats per tot. Hi ha gent que és fanàtica de coses que jo en la vida faria ni un minut.
Això sí,
que,
llibertat.
I no és maco, això.
Home, i tant, clar, és aquesta varietat, no?
Doncs mireu, us vull il·lustrar una mica. Penseu que els videojocs ens donarien per 7 capítols, de programes. No ho faré, perquè si no us avorriu, perquè no teniu paciència avui en dia, però el que vull explicar...
Avui ens porta els tipus de joc.
Un tastet, sobretot els tipus de jocs, segons el tipus de jugador.
Ah, això està bé.
No les categories que n'hi ha, doncs, d'esports, no. Això és més conegut. Jo us vull parlar d'entrada dels casual games. Casual games.
Què són,
casuals.
A veure, què són?
Us sona, això, potser una mica casual
sí.
games bé. Doncs, mireu, es dona un fenomen molt curiós, que hi ha gent que li pregunto, tu jugues a videojocs? I diuen, no, així com ofesos, no?
Però això tens raó, eh? Hi ha com un petit estigma, no? Que la gent diu, no.
Perdó, un petit, no.
No, és veritat.
O sigui,
qui juga a videojocs menys, és que ho fa malament.
Cada vegada menys.
Tu jugues a videojocs, José? Té cara, el José, de jugar a videojocs.
Clar, home, això està molt bé. No, doncs mira, podria obrir el micro i parlar, també.
Sí, no, està ben atent.
Sabeu què passa? Hi ha gent que li pregunto, no. Ara, els veus constantment amb el mòbil jugant al Candy Crush o al Boom Clash, tot el que sigui. O sigui, és a dir, no consideren que jugar al mòbil amb un joc d'aquests, un Match 3, que es diu, un joc d'aquests de... tipus de... Sí. d'unir coses i... Ah, no, això no és un videojoc. Ah, no, jo em pensava que volies dir... Bueno, videojoc és videojoc. Pot ser més complex o menys. I ara us explicaré quins tipus hi ha, segons el tipus de jugador.
Casual
Els casuals
Val.
Són jocs fàcils, jocs curts, en què l'usuari vol jugar 5-10 minuts, a la parada a l'autobús, mentre vas al bany. És a dir, no vols estar 2 hores jugant aquell videojoc. Ho pots arribar a fer un dia, però en general són partides curtes, normalment de mecàniques senzilles, és a dir, no em fotis gaires instruccions complexes ni que m'hagi de fer gaires tutorials. Lo bàsic, si pot ser mecàniques que jo ja conegui, perquè el casual gamer, que és la persona que s'anomena el que juga jocs casuals, és una persona que no té paciència en fer un joc complex. Per tant, si de seguida no ho entén, el deixa. Val? Aquí hi ha un gran mercat, eh? No estic parlant d'una cosa excepcional, ara veureu per què. Normalment són, gràficament, poden ser millors o pitjors, però no busquen grans característiques de 3D, de no sé què, n'hi ha, eh? Però en general busques una cosa senzilla, mecànicament, que s'entengui, i és molt important que els casual games, qui en fa ho sap, el jugador ha de guanyar constantment. És a dir, si comenceu un joc d'aquests, dic el Candy Crush perquè es coneix molt, però n'hi ha moltíssims, de seguida guanyes. De seguida puges de nivell.
Això és una estratègia.
Home,
no?
Clar, si tu jugues 10 minuts i en 10 minuts no has guanyat res, no hi jugues més.
Rebut
si en 10 minuts has pujat 3 nivells i t'ha donat unes monedetes especials i a més t'ha obert un cofre de no sé què, et dona satisfacció. Aquest és el casual gamer. No té paciència, no té temps, no li agrada el que sigui, jugar més temps.
Per tant, d'alguna manera, també els videojocs juguen amb nosaltres. Són ells els que juguen amb nosaltres.
Ara, jo veig com vas enganxant això. Bueno, és un mercat més. El cinema també juga amb nosaltres, la televisió. El que volen és tenir usuari, que paguin, que es gastin diners i que aquella indústria funcioni. A mi no em sembla malament. Diguéssim, tu ets lliure de fer-ho o no fer-ho.
Sí.
És a dir, tu pots anar al cinema i pagar 12 euros o el que valgui ara, o pots quedar-te a casa, o pots mirar un llibre. Vull dir, això cadascú fa el que vol amb el seu temps i la seva vida, no? En fi, això dels jocs casual no és tonto. És a dir, penseu que el món, ara els casual, és bàsicament mòbil. Jocs de mòbil. Abans no, abans hi havia webs amb jocs flash, que era un tipus de tecnologia que clicaves aquí amb el mouse i tal. Val. Això n'hi ha, però és en desús una mica. Per què? Perquè els mòbils han passat a primera línia. Penseu que hi ha, alerta, al planeta que hi ha 7.000 milions d'habitants, no? Més o menys? Tu que tens coneixements?
Sí.
7.000 milions. Doncs 2.700 milions, o sigui, un terç del planeta juga jocs de mòbil. Segurament perquè hi ha un terç que no té ni mòbil, també t'ho dic, eh?
Però, per tant, els jocs d'ordinador, ara que també, saps que també n'hi ha, el típic solitari, tots aquests jocs també serien considerats...
T'has quedat una mica enrere, però...
Hi ha gent que
un casual game, el de tota la vida, el Buscamines.
Home,
saps el Buscamines del Windows de l'any de la Picó?
Sí.
I aquell, el solitari aquell? Allò, sí, eren casual games, perquè no, en el fons tu el Buscamines jugaves, què, 2-3 minuts. I de seguida o guanyaves o perdies. Per tant, és una altra partida. Això és el casual games. Partides curtes, ràpides, amb mecàniques fàcils. Val? Per exemple, altres jocs que juguen ara, doncs el Candy Crush ja l'he dit, el Toon Blast... Hi ha molts jocs de decoració, de construcció, de maquillatge, de moda, de pintar, els sudokus, jocs de paraules... Tots aquests jocs són casual. És a dir, no demanen de ser un gran expert jugant. Entres, jugues, igual que hi jugues, no hi jugues, igual que te l'instal·les, te les instal·les. Aquest és el casual gamer, val? Està entès, no?, aquest primer concepte.
Sí, jo ho he pillat, eh?
Sou la majoria i la majoria sou dones. Això està estudiat, eh? Ja fa temps,
ja
eh? Ha baixat una mica, però actualment el 63% de jugadores de mòbil són dones. I juguen aquests jocs. No per res, eh? Abans era més, era un 70% i escaig. És a dir, normalment, històricament, aquí hi hauria una anàlisi sociològic molt més enllà del que jo puc saber, l'home prefereix una consola que un mòbil. És així. I les dones, que hi han entrat moltíssim, perquè de quan jo era jove a ara, és abismal, hi ha molta dona que juga a consola, que abans no.
I jocs en línia, en parlarem també.
De tot. Bueno, no hi ha temps avui, però si vols... Va, aquí tens algun dubte de jocs
no,
en línia?
No, però m'ha fet gràcia, clar, ha vingut el Camp Piqué, no?, i tota aquesta gent que juga en línia. Va, passem a un altre tipus de joc. va, hem parlat dels casual games, però és que ara també hi ha un altre tipus, no?
Bueno, esclar, hi ha els que no són casual, que són els hard games.
Més difícils, entenc.
Hard, sí, més de difícils. Exacte, sí, que la mecànica és més difícil. A veure, és l'antítesi dels casual, eh? No és que hi hagi una batalla entre ells, perquè hi ha gent que juguem a les dues coses, eh? Jo a vegades jugo un joc que té 40 hores de joc i és complex i requereix de coneixements per d'una manera o pràctica, i a vegades jugo un moment, dos minuts, a un joc d'aquests casual, o sigui, no és incompatible, eh? Però diguéssim que són jocs que els que potser coneixem més massivament, que requereixen d'una màquina, d'un dispositiu, sigui una consola o un ordinador, més potents, es valora molt que siguin gràficament brutals, que tinguin grans animacions, escenes, pel·lícules a dins. O sigui, no es busca jugar 10 minuts, sinó que la història t'hi porti i estiguis a gust jugant allà, no? No tothom qui juga a consola o ordinador és hard gamer, eh? Tu pots jugar a l'ordinador, jocs senzills. Però perquè ens entenguem, són els tipus de jocs que juguem, eh? M'incloc perquè...
Tu ets jugador.
Bastant. Jo jugo més que miro la tele.
Però quan... Jugues més que mires la
tele? I tant, però amb
una de les... Quantes hores jugues al dia als videojocs?
Depèn de la feina que tingui, depèn de l'hora que sigui, però puc jugar 3 o 4 hores cada dia a videojocs.
I això no és molt? Jo aquí...
Bueno, és una sèrie, una pel·lícula i el telenotícies, tot junt. Jo no miro tot això. En sèrio? Sí, sí. De debò t'ho dic. Saps què passa? Ara us explicaré quin joc jugo. També dieu, el Pau està tota la nit matant el Fortnite? No, no jugo al Fortnite.
Jugues al...
No jugo al Fortnite.
Quin joc jugues, pot dir?
A molts, no a un. A molts, en provo molts, m'agraden molts. Ara us explicaré quin joc jugo.
Sí.
Que no crec que sigui d'interès de l'audiència.
Hard game.
Mira, podria considerar-m'hi bastant, diguéssim. Fa 30 anys que jugo, si no a diari, molt. Val? És com dir, ets cinèfil? No ho sé, m'agraden les pel·lícules, no? Doncs a un hard gamer em diria, no, si no jugues 20 hores al dia no ets ningú. Bueno, no ho sé. A mi m'agraden molt els videojocs, he jugat amb molts tipus de videojocs i em va apassionant. O sigui, a mi m'aporten una cosa els videojocs, perquè ho entengueu, de dir, aquest home no està bé, aquest home. O sigui, a mi el que m'aporten els videojocs, sobretot els que jo jugo, són experiències en què jo decideixo què passarà. I això m'emociona molt. És a dir, una pel·lícula l'ha pensat un senyor, una senyora, un director, uns guionistes, uns actors, l'han gravat i l'han fet. Ah. I tu te la menges. Si no t'agrada el final, t'aguantes. També té el seu encant, però, això, eh? Alerta.
Sí, després...
És brutal, hi ha obres brutals, m'agrada el cinema també. Però imagina't que poguéssim canviar el final. Que poguéssim matar el protagonista.
Clar, això t'ho dona el videojoc.
Llavors, alguns videojocs tenen això.
I, de fet, hi ha moltes pel·lis que després es basen en... O sigui, videojocs que s'inspiren en pel·lis, és a dir, no? Que és la...
I al revés també està passant.
Ah.
Ara hi ha
ara canviat,
pel·lis que s'inspiren de videojocs. En fi. Doncs, per exemple, jocs molt clàssics que a mi m'agraden són els mons oberts, open worlds, o també dit sandbox. És a dir, jocs en què no he de fer el que em diu el joc. Puc fer el que jo vulgui. És a dir, és un món, és una ciutat, és un país, és un continent, el que sigui, que jo, segons com entro d'estat d'ànim, aquell dia faig una cosa o fa una altra. Per exemple, n'hi ha un de molt conegut, que és el GTA, el Grand Theft Auto, no? El GTA V, concretament, té una part online i offline. Tu entres allà, i és difícil explicar-ho en poc temps, però pots... Grand Theft Auto vol dir gran lladre de cotxes. Pots llogar qualsevol cotxe que surt a la ciutat. Imagina't una ciutat en 3D, ben feta, bonica, vull dir que es veu bé, No és un joc com el Pac-Man, És un joc d'aquests que es veu bé, que sembla una pel·lícula. Tu pots agafar qualsevol vehicle que hi ha a la ciutat, qualsevol. Una bicicleta, un camió, un autobús, una moto, el que vulguis.
Sí.
Però també, evidentment, pots matar gent, perquè és un joc amb armes, Matar gent vull dir la gent que hi ha al joc, si és online i si no els personatges. Però un dia puc jugar a tennis, puc jugar a golf, puc descobrir paisatge, puc remar amb una canoa, puc... Tot això ho puc fer allà dins. Puc menjar, puc conversar amb la gent... I aquesta llibertat, també hi ha missions més importants, missions secundàries, a mi em permet, un dia que estic enfadat, entro allà i em mato tothom, normalment no ho faig, no m'agrada molt matar. Però no, conduir, home. On a descobrir indrets... No?
Clar, el problema és que és aquesta realitat virtual, no? Que...
Sí, tècnicament no és realitat virtual, però també n'hi ha de jocs així, Però és a dir, jo entro en un món on tinc una casa, visc en un lloc, que a més me la decoro, me l'arreglo, me la canvio, em compro un cotxe, ara m'agrada, ara vaig al mecànic i me'l milloro, i jo visc allà i surto i faig el que em dóna la gana. Això m'agrada. M'agrada. Aquest és un joc molt conegut, però també...
Aquest és el gran Theft Auto, eh?
A mi el que m'agrada potser més és el Red Dead Redemption 2.
I per què hi ha entregues? Perquè es va millorant, entenc, la...
Bueno, perquè al llarg dels anys van publicant. És molt antic aquest joc, eh? Bueno, el GTA V ja és el 2013, eh? Vull dir, ja té temps.
D'acord.
Però n'hi ha un que a mi m'agrada molt, que és el Red Dead Redemption 2, que és de l'Oeste. Tu ets un cowboy, que vas amb cavall, i pots... Evidentment que es pot fer a l'Oeste. Tot. Pots anar a jugar pòquer al salón, pots caçar, pots pescar, pots descobrir, pots fer un campament, pots matar enemics, t'ataquen, la diligència, tal. És aquest món. És una pel·lícula de l'Oeste, però perquè entengueu aquests jocs, una pel·lícula de l'Oeste, o del Far West, o dit correctament, dura una hora i mitja. Un joc d'aquests té una història principal d'unes 40-50 hores. O sigui, són com 30 pel·lícules de l'Oeste. Però que, a més, el guió el fas tu. Hi ha una part que no, hi ha una part que està pensada, i la història principal... Ja l'han pensat un...
Però tu creus que aquests tipus de videojocs... Ara ja entrem en un altre debat, eh? Pau, clar, m'has obert aquí un meló que... Sí, ja ens queden pocs minuts, però són educatius? És a dir, què es treu?
El cine és educatiu?
D'algunes pel·lícules,
doncs
sí.
Doncs ja està, la mateixa resposta. Mai més preguntes, senyoria.
No, clar, però entén-me, que... perquè clar, el fet... Dir, jo t'entenc, que t'agradi això d'aquesta llibertat, però que tampoc és molt...
No
és...
demonitzem la plataforma.
Estic fent d'advocat del diable, eh?
Bueno, jo et dic el mateix al cine. Hosti, perdona, les pel·lícules americanes d'acció que rebenten
totalment
a tot Cristo,
sí,
educatives
sí,
no són i les mirem.
Sí,
Godzilla,
sí, Torrente,
o
clar,
Batman, o... Que sí.
No,
grans pel·lícules, bé, no, sí, grans pel·lícules, però valors no n'aporten gaires. O sigui, no ens plantegem ser com aquella gent. Per què en els videojocs pensem que els jugadors...
Però per què creus que ho fem?
Bueno, perquè no ho coneixem.
Per què creus que
per
juguem?
Per estigma, per coses. Segur que hi ha gent que ha mirat el Batman, s'ha posat una capa i ha matat a gent en un supermercat als Estats Units.
Home,
I no per això... I no per això demonitzem el cinema, diguéssim.
No, és un
jo crec
debat,
que la base de la persona
ètica... És un debat
ètica,
interessant,
és com, perdoneu, és com si, jo què sé, quan ara no sé si es fa, però jugàvem a indios i vaqueros quan eren petits. Mm. Quan eren petits, apuntàvem amb una pistola al cap d'un altre. I jo no he sortit assassí, no sé com dius-ho. Això depèn de la formació que tinguis a casa, tu. Mm. El que siguis bona...
Fornite, a veure, ho dic bé?
Fornite.
Què? Ràpidament, què consisteix?
Bueno, és un joc que si jo tingués 15 anys també jugaria, però a mi no m'aporta absolutament res. És un... Això sí que és un mata-mata en un espai on hi ha 100 jugadors, online, cadascú porta el seu, i has de carregar-te tots i quedar tu a l'últim.
Clar, tornem-hi, però hi ha una edat per jugar aquest joc?
Sí, però... Sí, però com el cinema, però ens ho passem pel forro, perdoneu tot. El cinema també. O sigui, totes les pel·lícules... de les edats, bueno, és que és molt llarg i no tinc temps. Lo de les edats ho marquen els americans.
Parlem un dia.
Lo de les edats ho marquen els americans. Amb això ja està dit tot. És a dir, perdoneu, jo m'estimo molt el món dels Estats Units, però el sexe està molt penalitzat i la violència molt poc. És a dir, parlant clar, si surt un mugró en una pel·lícula, dramaco. Ara, si li foten un tiro cap a un altre, cap problema. Això és un tema de cultura americana, perdoneu, de l'ús de les armes. No que siguin assassins, eh?
Sí, però
que està molt més penalitzat, això. Mm-hmm. Va, per acabar, fem la paraulota, no?
Va,
perquè
anem-hi.
Això ens enganxarem, no?
Anem-hi.
Bueno, només us vull dir un parell de jocs més. The Witcher, Far Cry i Assassin's Creed també són grans sagues de jocs per poder jugar així mons oberts.
O sigui, si has jugat amb algun d'aquests jocs, tu ets un hard gamer, no?
Va, no tens per què ser-ho. Si fots moltes hores i t'agrada i vols arribar al final i dediques la vida, sí. És com ser un cinèfil. Per veure dues pel·lícules al cine no ets cinèfil. Poseu el límit allà on vulgueu vosaltres.
Doncs aquí l'espai Tecnopèdia del matí a Ràdio Estel amb Pau Font, com sempre ens descobreix en els moments finals aquesta paraulota del dia, que avui passa per una paraulota tecnològica, que quina és?
Que té relació amb els videojocs.
Home, no podria ser d'altra
manera. Jo m'apassiono amb els videojocs, no perquè jugueu, però sí que m'agradaria que descobríssiu, perquè teniu molta incultura en els videojocs. Ho dic amb tot el carinyo.
No, està bé.
És a dir,
veiem
tele, veiem sèries, veiem cinema, i per tant podem opinar una mica sobre el calamar o sobre el que sigui.
Però fixa't, mira...
Però videojocs, com que no en tenim ni idea, són dolents.
Però hi ha una regla que tu dius, que hi ha un 63% de les dones, no?, juguen més als jocs, i jo, per exemple, he jugat més a videoconsola. Clar, és que són regles que després, no?,
sí, també per edat, les noies més joves juguen cada vegada més a consoles.
I jo crec que abans es jugava encara més. Clar, amb l'arribada del mòbil, no? És com
No. A consola, la dona, poc.
Doncs jo
quan jo tenia
més,
20 anys.
Sí.
Era poc. Bueno, en fi, m'alegro, tu, endavant. Està molt bé, jugar no té gènere, tu. Escolta, ens ho passem bé igualment. Va, la paraula del dia. NPC. NPC.
NPC, què vol dir NPC?
NPC vol dir non-playable character. O sigui, és, a dins un videojoc, d'aquests que parlo, no us imagineu que els altres personatges que hi ha són jugadors com jo de veritat. Això és l'online. Però l'offline, quan tu entres a un joc, hi ha un policia, hi ha un forner, hi ha personatges en el videojoc, centenars o milers. Això es diuen NPCs, és a dir, no controlats per l'usuari. Van sols, tenen les seves rutines, els seus diàlegs, les seves coses. Els NPCs són això, els personatges que han creat la gent que fa el videojoc perquè tu interactuïs amb ells quan t'hi trobis. S'entén, no?
Totalment.
Va, perfecte. Llavors, només per dir un exemple, el Red Dead Redemption 2, aquest del Far West que us he dit abans, té més de 1.200 actors que han gravat 700 diàlegs. Uau. De personatges. Té 500.000 línies de diàlegs i 3.000 persones han participat fent aquest joc. Ho dic perquè la indústria dels videojocs... A vegades, és clar, videojocs, perdona, mouen milions de dòlars i d'euros o del que vulgueu. Hi ha molta gent treballant-hi, jo hi he estat, tinc conec molta gent. És una gran indústria, igual que el cinema, i n'hi ha bon i de dolent, però en tot cas...
Aquesta seria la reflexió, no, Pau? Que
la reflexió és que és una gran indústria i aquí, a Catalunya i a Espanya, ha crescut i està creixent una barbaritat. S'estan fent cada vegada més formació en temes de videojocs, graus, d'FP, universitaris, perquè hi ha molta més demanda de professionals formats que de gent preparada. Amén.
Pau Font. Va, si voleu saber més sobre el Pau, doncs podeu fer un cop d'ull al seu compte de Twitter, @pau_font. Gràcies un dia més aquí al Tecnopèdia.
Molt bé.
Per il·lustrar-nos amb aquestes novetats tecnològiques. Novetats tecnològiques o no? Perquè
bueno, una mica de
començats...
formació, una mica anirem avançant.
Sí, anirem fent, eh?
Necessitava una base per seguir, si no...
Ja tenim la base, ja, no? Podríem dir que hem tocat ja tots els pals i bé, ja ens parlaràs. Avui hem encertat aquí un debat.
Ah, guapo. T'agrada, no?
Sí.
Bueno, jugueu amb responsabilitat.
Ah, sí. Això, és que aquesta és la...
Respecteu els altres jugadors. Això sí, no sigueu haters.
Vinga, doncs, Pau Font, moltes gràcies. Sí. Cuida't, va. Un minut que passen de 12:45 ja, aquí al matí a Ràdio Estel. Marxem res breument a publicitat i a la tornada. Tens algun dubte mèdic? Doncs és el teu moment. Ens el pots enviar al 663-99-30-62. D'aquí res parlarem amb el doctor Jacinto Valverde. 663-99-30-62. O també ens pots enviar un correu al matí@radiostel.cat.
Ràdio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Què som? Som el que tu ens ajudes a ser. A l'Església som temps, som ajuda, som recolzament als altres i som oració. Per això, el 7 de novembre, celebrem la Jornada de Germanor i et demanem que col·laboris amb la teva parròquia perquè junts siguem més. Perquè amb tu som una gran família. Som Església 24/7. Per tants.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
3 minuts que passen de 2:15. Com sempre, a aquesta hora us acompanyem a l'Espai de Salut Natural per tothom aquí al matí a Ràdio Estel, amb els millors professionals i especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Jacinto Valverde, també el doctor Juan Márquez, i us recordem un cop més que en aquest espai, doncs, de salut i benestar, al qual podeu preguntar qualsevol dubte fins ara, a partir d'ara volíem dir, i fins a la 1 del migdia, podeu fer qualsevol pregunta sobre la vostra salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Preguntes al voltant de la teva salut, que poden passar, doncs, per preguntes, per problemes respiratoris, aquesta tos que no acaba de passar, aquest refredat que és molest, mals de caps constants, pots tenir migranya i vols saber, doncs, algun tractament natural, si existeix, doncs ara és el teu moment. Envia'ns una nota de veu al 663 99 30 62, 663 99 30 62, o també un correu al matí@radioestel.cat. I avui, va, sense més dilacions, ja tenim ganes de parlar amb ell. Ens acompanya el doctor Valverde, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Còrdoba. Ell també és cap del servei de l'Hospital Beata Mariana de Madrid i és expert en Medicina Natural i compta amb 35 anys d'experiència professional. Doctor Valverde, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues estupendamente. Deseando que llegue este ratito de los miércoles para estar contigo y con tus oyentes.
Guau, hace como, me da la sensación como que si hiciera mucho tiempo que no hablamos, ¿eh, doctor Valverde? ¿Tienes esa misma sensación?
Sí. Yo creo que tenemos la sensación de que va muy, muy, muy despacio el tiempo, ¿verdad?
Pasa despacio el tiempo y a la vez también a veces muy deprisa, ¿eh, doctor? Pero sí que me da como, hoy no sé cuándo, digo, hoy toca doctor Valverde, es miércoles, ¿no?, que es este recordatorio que nos hacemos, pero también muchas veces, doctor, no sé si estará de acuerdo o no, pero el hecho de hacer un festivo entre semana como que nos desubica, ¿no?, un poco.
Sí, yo creo que te pierde un poco el ritmo, un poco la rutina habitual, ¿no?
Sí, que nos va muy bien, ¿eh?, que nos va muy bien, pero...
De maravilla, ¿vale? Uh-huh. Maravilla, pero sí, la verdad que te desubica un poco el empezar la semana, bueno, pues siendo un día más tarde, pero... Y además, lo que te desubica más todavía es que empezando esa semana con el cambio horario que traemos del fin de semana, ¿no?
Claro.
Que tampoco viene bien.
Claro, totalmente, doctor. ¿Y cuáles son los principales síntomas, a ver, que podamos notar al hacer este cambio de horario? ¿Nos costará más dormir, doctor?
Sí.
Incluso con el carácter, ¿no? También se nos puede...
Hombre, desde luego, si no tienes un buen descanso, terminas teniendo también... Bueno, pues estás más cansado, mentalmente también estás más cansado y puede que te altere hasta el carácter. Lo normal es eso, es que no descanses igual que antes, parece que hay menos luz del solar en el día, porque aunque amanece antes, mucha gente ya salía antes también de día, y luego el problema es que ahora anochece muy pronto y enseguida se va la luz. Bueno, pues todo eso en un país de sol como es el nuestro y acostumbrados como estamos a ese tipo de luz solar, pues lo echamos mucho en falta y sí, lo podemos notar, tanto desde el punto de vista físico como psíquico, estar más tristes, más melancólicos.
Como más apagados, ¿no? El hecho es esto, lo que estaba comentando ahora usted, ¿no? Que ahora la sensación que tenemos es, madre mía, se ha hecho de noche, o sea, y son las 6 de la tarde. Sí,
totalmente. Ahora, a las 6:30 ya está anocheciendo, y a las 7, noche ya, depende de la zona de la península, pero es así, ¿eh?
¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún, no sé, algún remedio natural que me pueda, en este caso, pues aclimatarme un poco, ¿no?, al espacio-tiempo debido a este cambio de horario?
Sí, yo creo que podemos beneficiarnos hasta que más o menos nuestro cuerpo se habitúe, tomando un complemento alimenticio, que lo bueno que tiene es que no nos va a crear ningún tipo de adicción, y que es el que incorpora una serie de sustancias como la grifonia, el azafrán, la valina y la vitamina B6, y que se llama Temple de Laboratorios Maen, viene en cápsulas y debemos de tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
¿Durante algún tiempo determinado, doctor Valverde?
Pues en el caso que estamos tratando, hasta que nos encontremos bien.
Vale.
Eso está claro.
Ahora es que queríamos poner un poco de... de musiquita, que nos gusta también, ¿no, doctor? A mí me encanta hablar con usted, pero con un poco de música de fondo, ¿no, doctor Valverde? También, escúchame.
Mucho mejor.
Mucho mejor, mejor acompañados. Como siempre, estos primeros minutos los dedicamos, como ya sabe, doctor Valverde, pues a hablar de alguna dolencia, alguna enfermedad o alguna molestia, ¿no?, que tengan que ver pues con nuestra salud. Hoy queríamos hablar, de hecho, ayer, llevamos esta semana, ayer martes hablamos con el doctor Márquez del colesterol, y hoy queríamos dedicarle unos pequeños minutos, breves minutos, a hablar de la glucosa, doctor Valverde. La primera pregunta, claro, todos sabemos, ¿no?, la glucosa, que tenemos glucosa en nuestro cuerpo, pero ¿qué función tiene la glucosa en la sangre?
Bueno, es la energía de nuestro cuerpo. Uh-huh. Es lo que nos hace movernos, es lo que nos da, como si dijéramos, la actividad del día a día. Es lo que consumimos habitualmente para producir una serie de calorías y que nuestro y que podamos funcionar cada día. Es como si dijéramos la gasolina de nuestro cuerpo, fundamental para poder movernos, para hacer cualquier tipo de actividad a lo largo del día, bien sea la normal que tengamos nosotros, como si hacemos alguna actividad física. Es fundamental. De hecho, tú fíjate que la gente que tiene bajones de azúcar, lo primero que se nota es que pierdes un poco la capacidad. Si no es muy brusca la bajada de azúcar, cuando tú ya a lo largo de la mañana, a lo largo del día, llevas mucho tiempo de ayuno y sigues trabajando, ya notas, te notas como que vas más lento en todo, en las funciones cognitivas y físicas, te cuesta más trabajo concentrarte, te cuesta más trabajo tener capacidad de raciocinio, te cuesta más trabajo moverte, y si ya entras en hipoglucemia, pues incluso es que no puedes ni moverte. O sea, fíjate si es importante nuestro azúcar, sobre todo para, no solamente para el aspecto físico, sino para el aspecto de neurotransmisor neuronal. Es muy importante que tengamos una tasa mínima de azúcar circulando en sangre para que nuestro cerebro también funcione al 100%. Es, ya te digo, es la gasolina, extra, súper de nuestro cuerpo, ¿no?
¿Cómo puedo saber yo que tengo problemas con el azúcar, doctor? ¿Cuáles son los principales síntomas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si tenemos exceso de azúcar, eso produce también mucha patología en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el azúcar en exceso se va acumulando a nivel vascular y a nivel nervioso y puede producir una vasculopatía y alterar a distintos órganos del cuerpo, como puede ser las coronarias, los vasos sanguíneos del fondo de ojo, el riñón, y también puede producir alteración de los nervios periféricos y producir neuropatías, ¿no? Entonces, bueno, y al igual que si tenemos el azúcar baja, pues nos va a costar tener la energía suficiente para el día a día, lo cual hay que tener el azúcar en su justa medida.
¿Cuáles son los niveles normales de azúcar en la sangre, doctor Valverde?
Pues habitualmente, bueno, ya sea depende del laboratorio, depende de las horas de ayuno, depende de la edad, depende de fármacos, pero bueno, no debe de superar los niveles más de 100 miligramos de decilitro en sangre, habitualmente. Luego ya hay otras determinaciones para ver los niveles de azúcar, pero en una determinación puntual, pero bueno, claro, ahí dependerá un poco de las horas de ayuno que hayas tenido, de los alimentos que hayas ingerido, etcétera, etcétera.
¿Y cuándo se considera que una persona tiene diabetes, ¿no?, que es como la enfermedad relacionada con la glucosa?
Pues cuando marca unos niveles de azúcar por encima de esos que te he dicho, de forma continua y constante, sea la hora del día que sea, incluso aparece esta orina ya en determinaciones en sangre. En orina.
¿Y podemos ayudar desde un punto de vista natural, desde la medicina natural, a toda esa gente pues que sufre, por ejemplo, diabetes?
Si es la diabetes mellitus, ¿vale?, que es de la que estamos hablando, porque hay otras diabetes diferentes. La diabetes mellitus hay dos, básicamente. La 1, que es la que normalmente es hereditaria, se tiene ya desde pequeñín y se controla solamente con insulina. Ahí poco podemos hacer desde el punto de vista de la complementación alimenticia. Pero si esa diabetes mellitus es tipo 2, es la que se va haciendo con el paso del tiempo, pues porque sobrecargamos nuestro páncreas, pues con alimentos que no se debe, con sobrepeso, con sedentarismo, y que se controla habitualmente con antidiabéticos orales, ahí sí que podemos actuar. Yo, para las dos personas diabéticas, a los dos les recomendaría tomar el más omega punto rojo, por otras muchísimas virtudes que tiene el más omega punto rojo. A todo diabético, es más, a toda persona a partir de los 40 años, esté como esté y tenga las patologías que tenga, incluso si no tiene ninguna, tomar el masomega punto rojo. Y al diabético tipo 2, el que se está tomando sus pastillitas para controlar el azúcar, decirle, sé riguroso en la dieta, sé riguroso en los horarios de tus comidas, mantén tu peso y ten actividad física. Si eso lo hace bien, con la medicación más o menos estará bien controlado. Si no, hay un complemento específico de Mind, que es el Dinadi. El Dinadi incorpora una serie de plantas con efectos hipoglucemiantes. ¿Eso qué quiere decir? Con capacidad de bajar el azúcar, ¿vale? El Dinadi. Y hay que tomar una cápsula de Dinadi antes de desayunar, de comer y de cenar.
Venga, pues vamos a recordar ahora brevemente los ingredientes y beneficios de justamente Dinadi.
Els nivells de glucosa alts en sang poden produir a la llarga problemes de salut. La fórmula de Dinadi 21 conté inulina, nopal, eucaliptus i mongeta verda, entre altres. La inulina és fibra que estimula el creixement de la flora intestinal i redueix l'absorció de glucosa en el procés digestiu, degut a que la digestió natural de la inulina no allibera quantitats importants de sucre. També afavoreix l'absorció del calci.
Ara mateix, 3:15, seguim avançant a l'espai de salut natural per tothom. Doctor, pues hemos hablado hoy de la glucosa y mucha gente que nos está escribiendo respecto al tema porque tienen dudas. Aquelles dubtes, aquells dubtes, doncs, que si tu en tens, ens el pots fer arribar. De quina manera? Ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62, aquí al matí a Ràdio Estel, 663-99-30-62, o també ens pots enviar un correu al matí@radioestel.cat. Doctor Valverde, vamos a empezar por las dudas que nos están empezando a llegar. De hecho, esta es una duda que va a su nombre. Dice, buenos días, doctor Valverde. Madre mía, hoy cómo estoy, Doctor Valverde. No se ría.
Sí, como me llaman mis compañeros cubanos. Valverde.
Sí, hoy estoy un poco cubana. ¿Sabes qué pasa? Que hoy voy sin gafas ya directamente porque hoy por fin voy al oculista, doctor Valverde. Y hoy me ha tocado, como tengo la revisión, pues ni lentillas ni nada. Entonces, claro, voy ahí un poco al bulto.
Hoy va como rompetechos totalmente.
Totalmente. Y entonces, claro, voy ahí un poco... Es para poner una excusa. No, eso no es la excusa, ¿eh? Venga, vamos a leer a María Beatriz, que nos escribe desde Santa Coloma de Gramenet. Digo, es la segunda vez que le escribo, doctor Valverde. Mira, ahora ya me va a salir así. La primera fue para una consulta referente a mi madre sobre el colesterol. Hoy la consulta es para una servidora. Trabajo de dependiente y estoy muchas horas de pie. Al final de la jornada tengo los pies hinchados y las piernas doloridas. No tengo varices, al menos a la vista. El dolor es tan fuerte que muchas noches no puedo conciliar el sueño. No soy partidaria de automedicarme, pero necesito tomar algo para no sufrir este malestar constante. ¿Qué me recomiendas? Si pudiera ser algo externo, mejor que mejor. Muchísimas gracias.
Bueno, les recomendaría que utilizara la crema, ya que quiere algo externo, que utilice la crema de Flugen, ¿vale? Que incorpora una serie de sustancias favorecedoras de la función de retorno venoso y que le puede ayudar, que se dé un masaje con la crema de Flugen siempre desde el tobillo a la rodilla, de abajo a arriba, por la mañana y por la tarde.
Claro, a María Beatriz, que nos ha escrito, claro, este mensaje, también claro, apunta un tema importante, doctor, que es el tema de, dice, no tengo varices, al menos a la vista. Claro, ¿hay algunas varices que no se vean, que sean invisibles?
Bueno, tú puedes tener un mal retorno venoso, que es la circulación noble profunda de las piernas, que esa no se ve, si no se hacen pruebas, o solamente puedes ver la sintomatología que pueden producir, y eso no quiere decir que tengas varices. A lo mejor tienes como mucho venitas pequeñas, que se llaman vénulas o varículas, pero sí puedes tener clínica de mal retorno venoso, pues que no notes las piernas pesadas, que a lo largo del día, al final del día, estén un poquito más hinchados los tobillos, que incluso en la cama te den calambres, y eso no quiere decir que tengas que tener varices ni muchísimo menos, ¿eh?
De acuerdo, y ahí, pero, claro, es lo que está diciendo de la circulación de no retorno, ¿cómo puedo prevenirla, no? También, doctor Valverde.
Pues muy fácil. Cuidando su peso.
Ah.
Teniendo actividad física. Eso quiere decir que simplemente con caminar, pero caminar no de yo me levanto en el trabajo y voy aquí, voy allá, voy a hacer la compra, no. Caminar es dedicarte a hacer esa actividad física. Yo llego a casa, me cambio, me pongo una ropa cómoda, un calzado cómodo y me voy a hacer esa actividad que es caminar. El tiempo que cada uno necesite, ¿vale? Eso es cuando yo digo caminar. Y eso también te va a venir muy bien. Y luego, si tienes un trabajo de estar muchas horas sentado muchas horas de pie. Yo creo que también le va a venir muy bien utilizar unas medias especiales que hay de compresión que simulan el efecto de las válvulas de nuestras venas y ponértelas siempre es que estés trabajando.
Uh-huh, de acuerdo. Mire, vamos a leer otro email ahora de María Antonia del Hospitalet de Llobregat. Dice, buenos días, doctor. Desde siempre he tenido el azúcar bajo y no salgo de casa sin una tableta de chocolate o un caramelo. Pero últimamente noto más desmayos de los habituales y aunque nunca llegan a ser nada grave, me gustaría saber qué podría hacer para que no sean tan frecuentes. Pues alguna vez que otra vez han sido bochornosos como en la boda de mi hija que me desmayé a media ceremonia. ¿Hay algo que pueda tomar?
Bueno, lo primero es no estar muchas horas en ayunas. Y yo creo que más que el caramelo, que se te hace el efecto inmediato, pero dura muy poco, yo creo que le va a venir muy bien tomar frutos secos, ¿vale? Que haga varias comidas al día, no esté muchas horas en ayunas, y que luego entre comidas lleve siempre frutos secos y que tome frutos secos.
Que tome, claro, yo muchas veces, doctor, yo me reía de mi madre, pero es que va a tener razón, ¿no? Pero me decía, sobre todo, no salgas de casa sin desayunar, ¿no?
Claro. Que cuando...
y luego añadía, con lo alta que eres, yo no, ahí no sé esa precisión, ¿eh, doctor?
No, yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh?
Pero es importante, ¿no?, que respetemos sobre todo lo que usted decía, ¿no?, a estas horas.
Sí, claro que es importante, sobre todo porque, vamos a ver, se supone que la mayoría de la gente, y sobre todo cuando estás en etapa escolar o universitaria, cuando desarrollas más tu trabajo es durante la mañana, y a lo mejor las primeras horas de la tarde. Entonces, si te vas sin desayunar, hasta que no desayunas, bueno, pues mucha gente espera un rato para poder desayunar. Pero cuando estás en el colegio ya no puedes hacerlo, hasta que no llega el recreo. Uh-huh. Y eso sí tiene la precaución de haberte llevado algo para el recreo. Si no, te comen los muñones.
Totalmente. En el caso de María Antonia...
O le comes el bocadillo. El que se...
O le comes...
que todos lo hemos hecho.
A mí me ha pasado incluso aquí, ¿eh? Ya no en el cole, ¿eh, doctor? No es verdad, pero es que, mire, en mi caso mismo, doctor Valverde, claro, llevas aquí muchas horas por la mañana, en horas que son de... A veces no me da tiempo a desayunar, doctor, y entre, pues, publicidad, o ya lo sabe José, nuestro técnico, ¿eh?, o entre los boletos informativos, si José saca un bocata, yo le cojo un trozo, ¿eh?
Claro, por supuestísimo, ¿no? ¿Y no lo has hecho en el colegio?
Sí, en el colegio sí. Directamente yo no me traía el bocata en el colegio, ¿no, doctor?
Yo no lo he hecho nunca por no cargar con él.
Claro. Pues siempre. No, pero esto es importante, ¿no? Como norma así como de salud, doctor, es importante que respetemos estos horarios, ¿no? Es decir, que no pasen muchas horas sin comer.
No se debe.
Por el tema también del azúcar, ¿no?, que comentábamos.
Exactamente. Sí, sobre todo el diabético. El diabético tiene que ser una persona muy rigurosa en sus horarios de todo tipo, de por supuesto en la dieta y en los horarios de ingestión de comida, ¿eh? Por supuestísimo.
Venga, que aún nos da tiempo a hacer otro email. Dice, buenos días, doctor Valverde. No todos los días puedo escuchar su programa, por lo que estoy segura no será la primera vez que le hacen esta consulta. El mes de junio dejé de tener la regla y desde entonces mi salud no ha sido la misma. Antes siempre me encontraba bien, pero ahora todo ha cambiado. A menudo sufro fuertes dolores de cabeza, dolores musculares, insomnio y más de una vez siento mareos y sensación de vértigo. Mi ginecólogo me advirtió de mi cambio hormonal, pero la verdad no pensé que el cambio fuera tan radical. Doctor, ¿qué puedo hacer o tomar para aliviar este constante malestar y poder dormir y descansar más por las noches? Le da las gracias, por cierto, es Maribel que nos escribe desde Premia de Mar, dice, le da las gracias una menopáusica muy joven, pues solo tengo 40 años.
Sí, la verdad que sí.
Es joven, ¿no?
Es una, sí, quizás para empezar tan pronto a tener tantos síntomas. Yo creo que es joven, pero bueno, si su ginecólogo la ha visto y le ha dicho que nada, pues hay que creérselo. Bueno, quizás haya un componente también importante psicológico, ¿vale? Se ve con 40 años que ya tiene esos problemas de menopausia, que está empezando a tener este tipo de situaciones y eso tampoco ayuda desde el punto de vista psicológico. Entonces, que tome nota. De entrada, ya para siempre, el más omega punto rojo, 2 perlitas en una única toma al día de más omega punto rojo, para siempre. Uh-huh. Para mejorar su estado de ánimo y psicológico, temple. Una cápsula por la mañana y otra por la noche, todo el tiempo que necesite, hasta que se encuentre en perfecto estado de salud mental. Y para dormir bien, dormen, ¿vale? Ninguno de estos complementos alimenticios le va a producir ningún tipo de adicción, ¿vale? Y de dormir, que empiece tomando una cápsula media hora antes de irse a dormir, pero incluso puede llegar a tomar dos cápsulas media hora antes de irse a la cama a dormir.
Fantástico. Y esto lo entiendo, yo siempre le pregunto lo mismo, ¿eh? Pero durante un tiempo determinado, o cuando los síntomas pues se vayan yendo o vayan bajando.
Exacto, el más omega punto rojo para siempre.
Para siempre.
Y el temple y el dormir, depende de cómo se vaya encontrando, pues lo quita, no lo quita, o lo tomo o lo dejo de tomar.
Cuando se le regule, ¿no?, el sueño. Pues nada, doctor Valverde, muchísimas gracias.
Valverde, aquí está el doctor Valverde, que ya no terminó.
Cuídese muchísimo, un abrazo fuerte, hasta el miércoles. Venga, que vaya muy bien. I abans de ja donar pas a la Marta Jarque, la tenim preparada a la freqüència madurada perquè ens doni una altra pista del concurs d'avui, deixem recordar-te que tots els productes doncs, que van sonant durant aquest espai, els productes que ens recomanen els doctors, els podeu trobar a Mind.es, a Mac Intercalada. Mind.es és la pàgina web on directament doncs, podeu comprar. Mind.es també, els productes els podreu trobar a Arbolaris per a farmàcies i alguna farmàcia que també ha arribat a Barcelona. O també pots fer la teva compra per telèfon al 669-56-1768, 669-56-1768, i en 24 hores tens el producte a casa. A més, si truques per telèfon, tindràs un descompte especial si dius que ets oient de Ràdio Estel. Marta Jarque, com estàs? Bon dia de nou.
Doncs mira, perfumada estic. Perquè la Sandra Iruel ens ha regalat un perfum. Bé, de fet, te l'ha regalat a tu, Mercè. L'han deixat sobre la teva taula i ens hem perfumat tots a la redacció.
Doncs em sembla molt bé. Sembla molt bé. A l'espera doncs, que es confeccioni aquest perfum de Ràdio Estel.
Ah, exacte,
no?
Exacte. Mira, ens conformem amb aquest perfum de Gessamí, que a més va guanyar un premi.
Exacte, va guanyar el premi el 2019, si no m'equivoco. I a banda també ens ha explicat la Sandra... que és una venda edició limitada.
Limitada, n'hi ha 500 sí. unitats, em sembla, i tenim la sort de tenir-ne una a l'estudi entre nosaltres.
Imagina't.
Sí, sí.
Doncs agraïm moltíssim a la Sandra Iruela d'aquest regal que ens ha fet avui, parlant dels perfums. També ens ha dit de com ha de quina olor hauria de fer Pere Aragonès, que això també doncs, teníem aquest dubte no? existencial.
Sí.
Marta Jarque.
I la Rosalia.
I la Rosalia també. Va, ara anem, però...
Sí.
A donar una altra pista.
Passem dels perfums a l'arquitectura.
No té res a veure, eh?
No té res a veure. No. Canviem de tema, no? En principi, no.
Ah,
tu ho veus vinculat, una cosa amb l'altra?
Jo saps que sempre li trobo un què, eh? Ah, les olors sí. tenen que ve... No? Hi ha aquestes peces... Si el José em diu, ara de què dius? Doncs sí, que hi ha gent que fa aquella part del cos on va aquella part de... Ara no saps... Mira, va, callo, digues tu la pregunta i després t'ho dic.
Va, aviam, aprofitant que avui és 3 de novembre, i un 3 de novembre com avui, però de l'any 1883, Antoni Gaudí va rebre l'encàrrec per continuar amb la construcció de la Sagrada Família. Avui us fem una pregunta relacionada doncs, amb aquest famosíssim arquitecte, que curiosament, Mercè, no li agradava gens estrenar una peça de vestir, i avui us preguntem quina és. No sabem si això ho ballava Antoni Gaudí o no. En qualsevol cas, és una pista que esperem que us porti a, doncs això, a encertar l'enigma sonor d'avui.
Recordem la primera que hem emès d'avui?
I tant.
Clar, jo et deia una mica les olors, que a vegades, si no et cuides bé aquesta part del cos...
O males olors.
Anava per aquí. Ara ho has entès?
Clar, jo ho vinculava més amb l'arquitectura, amb els olors que pot fer, per exemple, la Sagrada Família, no encens,
bueno,
i tot
també,
això.
També. Clar,
sí,
això
sí,
també.
Sí, veus?
També.
Tot està lligat.
Què han de fer els nostres oients, si saben la resposta, Marta?
Doncs mira, ens la podeu enviar per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al matí@radioestel.cat. Ja sabeu que encara teniu uns 10 minutets de marge per escriure'ns les respostes i les correctes aniran directament a aquest bombo que fem girar cada divendres.
Aquest bombo final, no?, sí. Per endur-se aquesta magnífica cistella Caprabo que t'està esperant. I nosaltres, mira, en 2 minuts esperem ja que sigui la una d'aquest dimecres. En el punt de la una els posarem al dia amb les notícies amb la Olma Giró i el Xavi Toscano. I ja després, en la part final del programa d'avui, del matí a Ràdio Estel, entre d'altres coses, Marta, parlarem del tiramisú. A tu t'agrada el tiramisú?
M'encanta. A mi tot el que sigui Itàlia... m'apassiona.
Escolta, per què ens torna bojos a molta part, no?, de la població? Hi ha molta gent que el tiramisú és com un dels postres preferits.
Primer perquè engreixa, no? Ja per defecte tot el que engreixa ens agrada, però després és que la combinació
ens
és infal·lible.
Totalment. No? És notícia aquesta setmana, però, el tiramisú, per quin motiu?
Lamentablement sí, perquè ha mort el que es considera el seu pare, però ja ho veuràs, Mercè, perquè et sorprendrà. No és el seu pare, en realitat va ser la dona del que es considera el pare del tiramisú, que va fer per primera vegada la recepta.
Doncs
parlarem més tard.
Avui em posaràs la lupa, serà a partir de la una, però abans també, a partir de la una, el que farem és la secció, en poques paraules, doncs parlarem amb Jordi Cullell, ell és coordinador del grau en Global Communication Management de Blanquerna. Amb ell parlarem, atenció, d'aquesta marca, és que podríem dir ja marca personal, Isabel Díaz Ayuso, com comunica la presidenta de la Comunitat de Madrid. En parlarem a partir de la una, quan passin uns minuts de la una, després de posar-nos al dia amb les notícies aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.